al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Sabadell commemora avui el Dia Mundial de la Prematuritat amb la il·luminació de color lila de les fonts ornamentals de les places Sant Roc, Catalunya i la Concòrdia. Perdoneu. D'aquesta manera, el consistori s'adhereix a la campanya de conscienciació sobre la prematuritat que anualment organitza l'Associació Prematurs de Catalunya Som Prematurs. De fet, es calcula que a Catalunya un 7% dels nadons, uns 4.500, neixen abans de temps. Abordem aquesta realitat conversant a aquesta hora amb la Carme Mendoza, que és la coordinadora d'infermeria de la unitat neonatal de la UCI Pediàtrica. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Dèiem que arreu de Catalunya neixen uns 4.500 nens anuals prematurs. Quants d'aquests se n'atenen a l'Hospital de Sabadell? Quines són les xifres amb les que treballen a dia d'avui?
Bé, les xifres d'aquest any encara no les tenim tancades, com és obvi, però, per exemple, el 2019 de prematurs que van néixer a sala de parts, van ser 163. Aquest any n'aportem 140. Però no tots ells ingressen a la unitat neonatal. Hi ha uns prematurs que són com més grans, no? El prematur tardà, que alguns d'ells, per pes i per edat gestacional, al ser una miqueta més grans, poden anar a la planta al costat de la mare, perquè sempre afavorim que estiguin al costat dels pares tot el que puguem.
Uh-huh. Clar, per tant, aquí el que hauríem de fer és situar-nos una mica en què és exactament un nen prematur i en quins graus, no?, de prematuritat hi ha en el cas de les criatures i a partir de quan, diguéssim, un embaràs fora de terme o abans de terme pot ser o no pot ser viable i quines conseqüències pot tenir també per a aquesta criatura, no?
Bueno, podem considerar que el nen a terme és el que és més gran de 37 setmanes de gestació. Vale? Tot el que estigui per sota d'això seria prematur. Llavors sí que és cert que hi ha diversos graus, no? Està el prematur extrem, el gran prematur. El gran prematur seria 28 setmanes, l'extrem estaríem parlant per sota d'aquesta edat gestacional. I després està el prematur més primerenc, no? Que seria entre unes 32 setmanes a 35, i llavors el tardà, que és de les 35 fins a les 37.
Clar, i entenc que les conseqüències que pot tenir la criatura el fet de néixer abans també depèn molt de quan d'abans es neixi, no? No és el mateix una criatura que neix una setmana abans de la 37 a la 36, ben segur que una que neix a la setmana 28, no?
No té res a veure, no té res a veure. Les cures, evidentment, són més, com diríem, més importants o requereixen més cures un nen contra més petites, com és obvi.
En el temps que fa que treballen des de l'Hospital de Sabadell amb aquests nadons prematurs, quin és el nadó més petit prematur que ha pogut sobreviure, que ha pogut tirar endavant?
Bueno, estem parlant de 25 setmanes, uns 500 grams de pes.
Mare meva.
Més o menys, Anem per aquí, sí.
I aquestes criatures, per tant, poden tirar endavant? Entenc que quan neixen en 25 setmanes, quines són les necessitats que tenen? Com els han d'ajudar per poder doncs, sobreviure?
Bueno, les necessitats són moltes, però avui en dia s'ha avançat moltíssim, no? Perquè han hagut tractaments, jo fa 25 anys que treballo a la unitat neonatal, i recordo que fa anys era molt diferent perquè eren nens que necessitaven una ventilació mecànica invasiva, no? Estar intubat, el que deia, perquè ens entenguem tots, no? I avui en dia sí que, si estem parlant d'un nen tan petit, segurament una miqueta d'aquest tractament sí que necessitarà, però ja no amb la quantitat de dies que fa anys es necessitava, perquè hi ha tota una sèrie de tractaments que ajuden molt al nadó a madurar si tenim una amenaça de part prematur. Si tenim l'alerta de que aquest nen naixerà, tenim unes hores per poder preparar el nadó, administrant-li a la mare unes dosis de corticoids i una sèrie de medicació que fa que tota la part pulmonar del nadó, no?, i tot ell en general pugui madurar una mica més, el corticoide té aquest efecte, no?, tan meravellós, inespecífic que fa que, bueno, que puguem millorar tota l'atenció a aquests nadons. Això, més tot l'avenç que ha hagut en el tractament neonatal, fa que aquests nadons tirin endavant i alguns tirin endavant en una qualitat, diguem, prou bona per poder desenvolupar una vida normal.
Clar, aquesta és l'altra qüestió, no? També la supervivència. Quin percentatge de supervivència hi ha actualment en el cas dels nadons prematurs? Entenc que, com en tot, depèn molt de quin grau de prematuritat tingui la criatura, però més o menys, en els casos més extrems, quina supervivència hi ha?
Bueno, allà és on la supervivència està més en entredit, com és obvi, saps? Perquè, per exemple, la mortalitat a la nostra unitat neonatal en els últims 2 anys ha sigut de 4 nens i podem dir que la meitat d'ells eren extrems, eren prematurs extrems. Llavors, la pregunta seria, quants prematurs extrems ens neixen? Ens neixen pocs prematurs extrems, o sigui, tenim prematurs, per exemple, la unitat neonatal el 2019 van ingressar 119 prematurs, però d'aquests extrems n'eren pocs, no? I gràcies a Déu n'eren pocs que vam atendre. Vam atendre un percentatge petit, van morir, no? Perquè no, pel que sigui, no podien tirar endavant. Perquè hi ha un límit, no? També.
Clar, ens explicava la situació d'aquest 2019, del 2020, del que porten fins ara, la mitjana s'assembla alguna cosa al que va ser el 2019? Creu que hi haurà més o menys parts prematurs?
Si sembla, tot i que hi ha una miqueta de rebaixa, Podem dir que hi ha una miqueta, clar, encara no hem acabat l'any, però amb les xifres que portem aquest any tenim sensiblement una miqueta menys de prematurs, i una miqueta menys d'ingressos, també, com si tinguéssim una miqueta menys de parts. Però més o menys s'atancen molt les xifres, no varien massa.
El coronavirus hi pot haver tingut alguna cosa a veure?
Jo penso que la influència del coronavirus en aquest sentit no. Potser al final d'any, potser sí, no ho sé, però jo penso que no hi ha hagut, perquè ja t'he dit que les xifres s'hi avancen. No crec que hagi tingut una gran influència.
Dèiem que tenen necessitats molt variades i que han anat canviant molt la manera com s'atenen aquestes necessitats. Entenc que una de les claus és l'alimentació, no?, d'aquests nadons prematurs. En aquest cas, de quina manera se'ls està alimentant a dia d'avui?
Bueno, a la unitat neonatal de Portaulí estem amb un circuit innovador. Hem guanyat una compra pública innovadora per part de la Generalitat de 400.000 euros per poder millorar tota l'alimentació que es fa al prematur. El prematur té un budell immadur i aquest budell immadur, s'ha de tractar d'una manera molt curosa. Llavors, el circuit en com es manipula la llet, com l'emmagatzematge de la llet, els tempos, no? Són molt importants perquè la llet materna, un cop ha sortit de la mare, no? La llet materna, al prematur se li ha d'administrar, perquè ell no pot menjar directament del pit, se li ha d'administrar a vegades per sonda, no? I, tota aquesta manipulació, treure's la llet, posar-la a la nevera, tot això fa que es degradi. És un procés natural, és un procés inevitable, no? L'oxidació, la perioxidació de la fracció lipídica de la llet, per exemple, no? Són processos naturals que passen i que el que estem intentant és minimitzar aquest procés natural que passa en temps i temperatura, minimitzar-lo al màxim perquè s'oxida el menys possible i així poder-li donar al nadó la llet el més semblant a la transferència que li faria la mare d'una manera directa.
Per tant, això passa per unes congelacions o per...
Sí. Això passa per tot un circuit que és molt curós en temps i temperatura, sí.
Clar, perquè, de fet, en els bancs de llet o les persones que donen el pit a les criatures saben que es poden treure llet, la poden congelar per donar-li la criatura en un altre moment, i que sí que és cert que hi ha una oxidació, però que en general aquesta llet en un nadó, diguéssim, sortir de terme i que es dades desenvolupen amb normalitat no genera problemàtiques, però entenc que sí que en pot generar algunes en els prematurs.
Sí, correcte. El nen a terme no té cap problema de cap manera. Però en canvi el prematur, si bé, estem parlant d'un nen, com hem parlat abans, no? Un nen molt petit, doncs s'ha de ser molt curós amb tot, perquè estem parlant d'un nen que necessita una cura molt, molt, molt exhaustiva, molt, molt concreta.
I per tant entenc que el que prioritzen en aquest cas és que aquesta alimentació sigui amb llet materna, si possible, de la mare, no entenc?
Sí, sempre que es pugui, sí. Nosaltres sempre alentem a les mares a que donin la seva llet al seu propi nadó, que sigui llet d'elles, perquè la llet materna crua, diguem-ho així, no la de banc, que també és materna, eh? I quan no en tenim de la pròpia mare, hem d'anar a la de banc, i estem molt, tots molt agraïts de que hi hagin dones que donin la seva llet i de que els bancs de llet la puguin pasteuritzar per aquests nens que no disposin de la llet de la seva pròpia mare. Però el que és molt important és la llet de la pròpia mare crua, diguem, no pasteuritzada, perquè té tota la bioactivitat, i aquesta bioactivitat podríem dir que té connotacions hasta, permeteu-me ser una mica romàntica, com màgiques. La llet materna per un prematur no només és una alimentació, sinó que podem dir que és un fàrmac. Penseu que estem fent, nosaltres fem cures d'eutrofisme oral, no? El que fem és...
Fem cures de què, perdó? No entès el concepte?
Cures d'eutrofisme oral. Trofisme és donar com una... Fem com unes cures del calostre. El calostre, uh-huh. Quan la mare se treu la llet al principi,
sí.
I en unes, sempre li donem unes petites gotes a la boca, a aquell nen, i aquell calostre està ple de factors de creixement, de cèl·lules de defenses, i aquells nens que li has de posar una sonda nasogàstrica perquè no poden menjar de cap manera per boca, perquè neurològicament no poden, són massa petits, no? Li depositem una petita gota a la boca que humidifica totes aquelles cèl·lules de la boca, i això penetra el nadó, i hi ha estudis que reporten que aquests nens que es fa aquestes cures del trofisme oral o del calostre oral al mes i als 15 dies, als 15 dies i als mes, reporten un benefici respecte a la infecció tardana que pot aparèixer en el prematur. O sigui que hi ha coses, que la llet, ja et dic, és més que un aliment. Mm-hmm. Per aquests nadons és com un fàrmac.
Per tant, aquest circuit innovador, aquesta manera doncs, d'aconseguir que aquesta llet es faci el mínim malbé possible, no entenc? Intentar doncs, que tota aquesta complicació que pot haver-hi per aquests prematurs es redueixi al màxim. I li volia preguntar també per les conseqüències a nivell futur dels infants prematurs. És a dir, un infant prematur sempre tindrà seqüeles o sempre estarà marcat per ser prematur o no té per què?
No té per què, però deixa'm fer una puntualització.
Les que vulgui.
El que has dit abans, la llet no es fa malbé.
Va, sí.
Va, això vull que li quedi clar a tothom.
Perfecte. Llet, si s'oxida, em deia, no?
Si tu la cadena del fred la conserves, i les mares en això a casa són molt curoses, malbé no es fa, vale? El que sí és que per aquests nens has de tenir molt en compte aquesta petita oxidació que es produeix de forma natural i que als grans no els hi té cap tipus de repercussió. Dit això...
Perfecte.
Dit això, i contestant a la teva pregunta d'ara, sí que et diria que no té per què. És a dir, sí que és cert que hi ha una certa quantitat de prematurs que, bueno, tenen alguns problemes de TDA, d'autisme, hi ha xifres reportades d'autisme. No podem obviar aquestes xifres que són reals i que les tenim, no? Però també hi ha prematurs que no tenen res d'això, o que amb una mica d'estimulació precoç, no? I tenim un programa a tots els hospitals de Catalunya, hi ha programes d'estimulació precoç boníssims que fan que aquestes seqüeles, si ho podem dir així, es minimitzen molt, amb el que hi ha nadons que pràcticament no ho notes, o mínimament.
Se'ls ha de fer per algun seguiment extern, o sigui, intens, més intens que en d'altres nadons al llarg de la seva vida? No sé, tenint en compte, doncs potser fer més revisions que en un nadó convencional?
Sí, perquè són nens que tenen tendència a tenir un pes una miqueta més baix. Hi ha alguns que tenen algun problema respiratori, si és que, bueno, han tingut una miqueta de problema durant durant l'acte de la unitat neonatal en aquest sentit. Podem tenir diverses coses que facin que, diversos factors que facin que tenim que fer un control, un seguiment més intens o més exhaustiu, no? Però, bueno, tots ells passen també per la unitat de simulació precoç i, bueno, i entre tot, pues, intentem tractar-los i cuidar-los el millor que sabem i que podem.
Per tant, les incidències o les seqüeles que poden quedar són totes, diguéssim, de forma cognitiva, o hi ha algunes, per exemple, respiratòries?
No, hi ha respiratòries, hi ha de pes, no? I bueno, que els costa una mica més agafar pes, i bueno, hi ha programes d'això per estar sobre d'ells, no?
Estar pendents, al final, com qualsevol criatura, eh? Quan neix, que tots n'estem pendents i mirem que tot el seu creixement i tot plegat es produeixi com s'ha de produir. Doncs moltes gràcies per haver-nos explicat tot plegat a la Carme Mendoza, que és la coordinadora d'infermeria de la unitat neonatal de la UCI Pediàtrica. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Gràcies.